Són 7:45 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Joan.
La Terra és plana.
3, 2, 1. Seganya.
En Joan Anton Català, ja ho sabeu, que ens acompanya els diumenges a aquesta hora per explicar-nos les curiositats sobre l'univers. Com està, Joan?
Molt bé, Joan.
Avui no m'has volgut dir normalment, quan acaba l'informatiu, ens fas un petit anunci abans de que entrem en directe de quin serà el tema. Avui no m'has volgut dir el tema, eh?
No, home, és que volia posar-te unes pistes perquè ho poguessis saber.
Aviam. Anem anotant, els oients a casa seva també que anotin, a veure si ho volen endevinar.
Va, és fàcil, ja aviso. Mira, la primera pista.
No ens diguis que és fàcil, perquè si no l'encertem encara serà més humiliant.
Mira, anem a parlar d'un element químic que té el nucli més estable de tots.
Molt bé.
Vas bé o què?
Bueno, bàsicament he de buscar la taula periòdica.
Sí, però clar, com sabràs que és el més estable? La segona pista és essencial per la vida, però alhora molt tòxic. Fixa-t'hi quina paradoxa.
Molt bé.
A la tercera és ha condicionat absolutament el desenvolupament tecnològic de les civilitzacions.
Aquí ja tenim alguna cosa que podem tocar.
Aquí ja ho comences a tenir. I la darrera és el bocí de l'explosió d'una supernova que ara mateix tens dins la teva sang.
A veure si algun oient a casa seva ho pot endevinar. He de reconèixer que he passat la pàgina del guió i ja sé de quin element ens estàs parlant. Avui amb en Joan Anton Català, a La Terra és plana, parlem del ferro. Joan Anton, aquest ferro, que és segurament un dels primers elements que ens venen al cap perquè el fem servir molt al nostre dia a dia.
Absolut, i a més és el símbol dels metalls. Quan alguna persona... Digue'm un metall, segur el primer element que dirà és el ferro. Recordem que el símbol químic és Fe, que ve del llatí ferro.
Sí, no ve del català,
No. Va, podria, però crec que no. Un àtom de ferro té 26 protons a dins el seu nucli. Això, els nostres oients ja saben que tenir 26 protons vol dir que, per tant, si el busques a la taula periòdica, com volies fer, el trobaràs en el lloc número 26. És així de fàcil, val? I el nombre de neutrons que té a dins varien, això és el que donen els famosos isòtops, que són les varietats de cada element químic, i resulta que coneixem actualment 14 isòtops del ferro, és a dir, 14 tipus de ferro, tots ells amb 26 protons dins, perquè si no ja no seria ferro, però amb número d'electrons diferents dins el seu nucli. D'aquests 14 isòtops, només en trobem 4 d'ells de forma natural. És un element molt resistent, i això és el que ha fet que a nivell industrial i a nivell de les civilitzacions antigues fos tan útil i tan utilitzat. Per exemple, fon a més de 1.500, a 1.538 graus. Es vaporitza a 2.861 graus, per tant, molt, molt, molt estable. També sabem, quotidianament això ho veiem, que el ferro s'oxida. En presència d'oxigen es combina i això el que vulgarment...
És el rovell.
El rovellat d'un ferro, d'un material de ferro, és quan es combina amb l'oxigen, per tant, és l'òxid de ferro i va agafant aquesta coloració tan típica de rovell. En veritat, torno a dir, el rovellat és una reacció química que és una oxidació, s'està fent òxid de ferro.
És el ferro que està respirant.
Exacte.
El ferro el coneixem perquè ha estat un element indispensable a la història de la humanitat, i això des dels inicis, eh?
Sí, sí, sí. Ja tenim registres molt antics de que la humanitat extreia el ferro, amb moltes complicacions, de minerals, i també el ferro tal qual, per fer instruments i per tenir usos d'eines. En estat no metàl·lic, per exemple, ens el van portar en estat no combinat ens el van portar els meteorits. Pluges de meteorits que hi va haver durant la primera part del sistema solar ens van portar ferro no combinat que els nostres avantpassats podien extraure i podien utilitzar per fer estris. Hi ha registres, ho he mirat, hi ha registres que sembla que els egipcis ja utilitzaven ferro per fabricar eines uns 3.500 anys abans de Crist. Després, l'extracció de ferro a base de fondre minerals, quan ja està combinat, ja pot ser de 3.000 anys abans de Crist. I es té constància que els pobles hitites, que van habitar zones de l'actual Turquia, ja també utilitzaven la foneria del ferro.
Durant una època, però, sabem que els humans... més que pel ferro es decantaven pel coure,
Era el gran rival, perquè el coure té algunes propietats que el fan superar, algunes, no totes, que el fan superar el ferro. Sí, després veurem que el ferro acaba guanyant, però d'entrada, mira, el coure no s'oxida amb tanta facilitat. Tu pots tenir coure, així com el ferro en contacte amb l'oxigen es anirà rovellant, El coure no, per tant, és molt resistent en aquest sentit. Era més senzill d'extraure, i tot això és el que li va donar en el coure una llarga vida en una etapa històrica de la humanitat que hem anomenat l'edat de bronze. El bronze, al final, és un aliatge entre el coure i l'estany, que fon a molt menor temperatura que el ferro, per tant, amb molta menys temperatura, menys combustible, forns molt més senzills, pots manegar aquest aliatge, el bronze, i per tant era molt fàcil d'obtenir, molt fàcil d'utilitzar el bronze.
Vols dir que diem edat del bronze, però per ser justos potser hauríem de dir edat del coure.
Del coure. El que passa que era el coure combinat amb estany, que és, això en diem bronze, i és el que del que es feien.
Sí, però de la combinació,
l'element principal era el coure.
Tot i correcte. Això, després va arribar l'edat de ferro, això sí que va arribar, i alguna coseta va canviar.
Sí, moltes coses van canviar. De fet, vaig també buscar, perquè vaig dir, a veure, i quan comença l'edat de ferro? És a dir, quan hi ha la transició entre l'edat de bronze i l'edat de ferro? I resulta que no tenim un llindar clar. Depèn de les civilitzacions i del lloc del món, perquè hi ha registres diferents de, en el moment en què la humanitat comença a deixar, anar deixant el bronze, el coure, per passar a utilitzar el ferro. Sembla que això podria estar també relacionat amb l'esgotament de les mines o dels minerals fàcils d'obtenir de coure, i a les propietats superiors del ferro, com et deia abans, perquè el ferro és, en principi, més resistent, tot i que s'oxida.
Clar, si el motiu és l'esgotament, té sentit que a cada lloc del món canviessin de l'edat del bronze a l'edat del ferro en un moment diferent, perquè a cada lloc es deuria acabar en un moment diferent, no?
Exacte. I aquí el gran pas que dona el ferro és quan la humanitat, algú, se n'adona compte que mesclant ferro amb carbó, amb carboni, es produeix acer. I a l'acer ja no s'oxida. És a dir, aconsegueixen del ferro obtenir un material duríssim per fer eines que, a més, no s'oxida, que és l'acer. I això és el que dona el gran canvi, li dona l'avantatge definitiu al ferro sobre el coure, sobre el bronze.
És cuinar el ferro, es cuinava amb sorra, no?
Sí, 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 es cuinava amb sorra, sabien les proporcions, clar, eren uns artistes, aquella gent, a base de prova i ajust, com sempre, de prova i error, i fabricaven el que avui entendríem com acer molt bàsic, com formes d'acer, en les que feien els instruments, que eren molt resistents.
Clar, si ens centrem en aquest element que ens ha fet la vida tan més fàcil amb el ferro, aquí tenim un exemple per excel·lència dels metalls, no? Quines són les propietats d'aquests elements?
Clar, el que anomenem metalls tenen bàsicament dues propietats que ens sonaran familiars. Una és que transmeten molt bé l'escalfor. Una barra de ferro, si està calenta, no la toquis perquè et cremaràs. I, a més, a l'altre extrem també et pots cremar. I
això ho deurien saber des del principi?
Sí, jo penso que per experimentació ho devien saber, sí. I l'altra capacitat que tenen és la conducció de l'electricitat.
Això no ho sabien.
Això no ho sabien, efectivament, fins que l'Edison i altres ens ho van ensenyar. Avui ho sabem, fil de coure, un fil de ferro, transmeten molt bé l'electricitat. Això és que els donen les grans utilitats a industrials que tenim. I això és perquè, fixa-t'hi, l'estructura atòmica dels metalls fa que els electrons que tenen a les capes més externes estiguin com molt lliures. Ens hem d'imaginar un metall formant com una mena de malla entre els àtoms de metall, i els electrons que tenen a les capes exteriors queden fent com un mar, floten, per entendre'ns, en aquest mar. Són molt fàcilment movibles, de forma que si tu li apliques energia a una barra de ferro, ja sigui escalfor o ja sigui una corrent elèctrica, el que podràs és moure aquests electrons, fer, deia, un mar, podria ser un riu, fer que hi hagi un flux d'electrons d'una banda a l'altra. És com si se'ls presta, no? Se'ls deixen, es mouen els electrons, i això el que fa és que transmetin l'escalfor i transmetin l'electricitat, que al final l'electricitat no deixa de ser això, no deixa de ser un corrent d'electrons movent-se.
Clar, això que estàs dient ja no sona a 1000 anys abans de Crist, sona avui. No sé si estem vivint una segona edat de ferro, una segona edat dels metalls, o si és que no l'hem abandonat mai.
No l'hem abandonat mai, els metalls els tenim aquí i són tots els que, tot això, aquests usos que dèiem, la transmissió de l'electricitat, depèn d'aquesta propietat bàsica dels metalls. Justament la propietat contrària són els aïllants. Un aïllant, els seus electrons els té completament enganxats, no els cedeix, per tant no transmeten ni l'escalfor ni l'electricitat, perquè els electrons no poden córrer. Els metalls són bàsics per a la civilització, ho han estat sempre, ho segueixen sent.
Sí, una de les coses que sabem del ferro és que és un metall magnètic. Com és això?
Justament també per aquesta propietat que tenen els metalls de tenir els electrons de les capes últimes com molt lliures, resulta que és fàcil, relativament fàcil, aplicant un camp magnètic, orientar aquests electrons perquè tots girin orientats a la mateixa forma. I això és el que els dona la propietat magnètica, cosa que no té una roca o cosa que no té un vas de vidre, etc. No? I és justament per això que dèiem abans, per la capacitat que tenen, la propietat que tenen, de que els electrons de les últimes capes els tinguin molt lliures. De fet, l'imant natural, aquell que no l'hem de fabricar, sinó que el trobem a la natura i que ja és imant de per si, és la magnetita, que és un òxid de ferro. És a dir, justament el ferro és l'exemple claríssim, no només de metall que el pots atraure en un imant, sinó que un òxid seu ja és un imant. Val?
Parlaves del ferro com un dels elements químics més abundants. Abans ens explicaves que al principi de tot l'havíem anat a recollir de les pluges de meteorits, que després havíem aprofitat també per cuinar-lo. On el trobem, el ferro, a la Terra?
El ferro a la Terra és molt abundant. De fet, és el primer element químic en abundància per pes, no per número d'àtoms, sinó si anem a veure per pes, és el primer element químic, després ve l'oxigen.
Ara em fas pensar allò de què pesa més, si un quilo de ferro o un quilo de palla, però aquí estem parlant de números absoluts.
Absolut.
És el primer, i no perquè sigui ferro, sinó perquè és el que n'hi ha més.
Correcte, el que n'hi ha més, molt bé. A l'escorça de la Terra, tot i això, només és el quart més abundant. Què vol dir? Que pràcticament tot el ferro que tenim, quasi tot ell, el tenim a l'interior, al nucli de la Terra, que sabem que és ferro i níquel. Això, aquest fet de que hi hagi ferro i níquel en estat fos, perquè el centre de la Terra està molt calent, i que la Terra giri, que aquest nucli giri, ens dona dues propietats molt bàsiques, que és que tenim escut magnètic, ens genera un efecte imant, com dèiem abans, que ens genera un escut protector de camp magnètic que ha permès la vida, i després permet que puguem fer excursions, que ens funcioni la brújula perquè tenim el camp magnètic generat pel ferro i el níquel a l'interior de la Terra.
Dius a l'interior de la Terra. Per què a l'interior de la Terra?
Perquè quan els planetes es formen, el model que tenim de formació planetària és a base d'impactes, a base de xocs, a molta temperatura. Llavors, bàsicament, els planetes, les roques, els embrions dels planetes són fosos, estan fosos de temperatura. I per gravetat, el material més pesat decanta cap a l'interior. Per això, ferro, níquel, bàsicament, els elements més pesats, aquests metalls més pesats, van decantant per gravetat quan encara el planeta està fos per temperatura i acaben acumulant-se a l'interior. Després el planeta es va refredant, l'escorça, el mantell, tot això es refreda, però ja queda empobrit de ferro i de níquel que s'han anat acumulant per gravetat a l'interior.
Això vol dir que la majoria del ferro que hi hagi ara mateix a la Terra és líquid?
Sí. Tenim dues parts. A l'interior de la Terra avui sabem que el nucli més nucli, és a dir, el nucli més intern, segurament seria sòlid i estaria rodejat d'un gran segon nucli, que aquest seria el nucli fluid de ferro i de níquel. No sé en quines quantitats, però bàsicament el que sí que podem assegurar és que pràcticament tot el ferro que hi ha a la Terra es troba a l'interior, bé sigui en estat sòlid o bé fluid, però a l'interior de la Terra.
I la resta de ferro que hi ha a la Terra, d'on surt?
Molta d'ella, el que dèiem abans, dels meteorits. És a dir, els meteorits van anar caient, van anar impactant durant les primeres parts, sobretot del sistema solar, i ens van portar moltes coses. Els asteroides ens van portar l'aigua, per exemple, que tens dins el cos. Sempre dic que tenim aigua extraterrestre, no? Aigua vinguda de fora de la Terra. Els meteorits també ens van portar el ferro. I això és brutal, si ho pensem, perquè és el que va permetre que la nostra civilització es desenvolupés, perquè teníem fàcil accés a aquestes roques que trobaven de forma natural, que eren riques en ferro, era ferro no combinat, molt d'ell, que era relativament fàcil d'extreure, i justament són els materials dels quals van començar a extreure els nostres avantpassats per fabricar instruments.
És una autèntica cura d'humilitat, perquè és el recordatori constant de totes les casualitats que ens han permès acabar existint. El ferro no només queia sobre la Terra, no només arribava aquí, també n'hi ha molt a la superfície de Mart. De fet, per això és vermell, no? Perquè el que li passa a Mart és que està rovellat.
Sí, és un plet de rovellat, pobret, tot i que és molt estimat per tots, i per mi també, perquè és el lloc on estem cercant vida i és com l'ideal de planeta per explorar, però efectivament en diem el color vermell per aquest vermell to vermellós que té, i és justament per l'òxid de ferro. Té ferro en superfície, que ja el té oxidat, combinat en aquest oxigen que podria haver-se produït aquesta combinació fa milers de milions d'anys, i és el que li dona aquest color de rovellat a Mart.
I si sortim del sistema solar a la resta de la galàxia i trobem ferro?
Sí, és molt abundant. Abans et deia, és el primer element en pes a la Terra. Si ara no mirem la Terra i mirem la galàxia, l'univers, resulta que el ferro és el sisè element més abundant. El primer és l'hidrogen, el segon és l'heli, oxigen, carboni, neó i ferro. Per tant, super, super abundant.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Avui parlem de ferro amb en Joan Anton Català. I hem explicat d'on ha vingut el ferro que tenim a la Terra, però d'on surt el ferro? Es pot crear el ferro?
Es crea, com tots els elements. Hem explicat molts cops que el Big Bang crea l'hidrogen i l'heli i pràcticament res més. Què vol dir? Que, per tant, tota la resta, ferro inclòs, l'han creat les estrelles. Les estrelles viuen i moren per crear elements químics. Són les grans fàbriques de la natura per crear elements químics. El ferro es crea en els moments finals de la mort explosiva, explosions termonuclears, de les supernoves. Imagina't el Sol. El Sol és una estrella que va fent la viu-viu, tranquil·lament viurà, doncs això, entre 10 i 15.000 milions i 12.000 milions d'anys i no explotarà, es jubilarà tranquil·lament. Però si el Sol, sent com és, tal com és, però hagués tingut o tingués una altra estrella companya, és possible que a la vellesa, quan el Sol es jubili, li robés material en aquesta estrella companya, material que cauria sobre el Sol i que acabaria fent explotar el Sol en una explosió termonuclear que esmicolaria completament l'estrella. Això en coneixem com supernoves de tipus UA. Doncs en el moment de l'explosió, en aquest moment es forgen molts elements químics, un dels quals el ferro. Bàsicament, Joan, el ferro que tens a l'hemoglobina, que és el que li dona el color vermell a la sang i el que li dona la capacitat de transportar oxigen, si et pogués parlar, ara aquest ferro t'explicaria com va ser l'explosió termonuclear d'una supernova que el va crear.
Si en lloc d'explicar-me com va ser, em pogués explicar d'on ve, suposo que és de llunyíssim, no? Perquè si ja ens estàs dient, per exemple, que el Sol no generarà aquest tipus de reacció...
No, però va ser aquí, perquè la Terra té ferro, tu tens ferro. Vol dir, i tenim sodi, i tenim carboni, i tenim oxigen, vol dir que en aquest raconet humil d'univers va viure i va morir unes generacions anteriors d'estrelles que van viure per cuinar elements químics i van morir per aquestes impureses, alliberar-les perquè es pogués formar un planeta com la Terra, com Mart o com Júpiter, i hi hagués una pedra, un arbre o una persona.
Per tant, el titular del dia seria que el Sol, el nostre rei ara al sistema solar, és un nouvingut.
Absolutament, és una generació posterior que ha tingut... Ell no, nosaltres hem tingut la sort que hi ha hagut generacions anteriors que han viscut i han poblat aquest raconet d'univers d'elements químics.
Abans ens deies que el ferro és un dels elements més estables que existeixen. Què vol dir això exactament?
Tenim dos processos, a la natura hi ha dos processos naturals, alguna vegada n'hem parlat d'un d'ells, que és la fusió nuclear, per generar energia. La fusió nuclear i la fissió nuclear.
Aquí sempre hi ha el dubte de què és el que fem a les centrals nuclears.
La
i què és el...
fissió.
Fissió és el que
fissió,
fem.
Que és, ara en parlarem.
I fusió és el que algun dia voldríem fer.
Que estem intentant domar i que és un procés net, molt més eficient, no genera residus radioactius i és molt més perfecte. És el que utilitzen les estrelles. La natura ens diu com fer-ho, no? Però ens costa això. La fusió nuclear, que és el que fan les estrelles, dèiem, consisteix en agafar nuclis d'àtoms senzills i matxembrar-los, combinar-los per fer el següent àtom més complex. I d'aquí es genera energia. La fissió fa el contrari. La fissió agafa àtoms molt complexes, urani, plutoni, i els bombardegem, els trenquem per generar energia i formar àtoms més senzills. És a dir, són a l'invers. Doncs aquests dos processos es troben en el ferro. És a dir, tu pots obtenir energia de la natura fusionant, matxembrant elements. Primer hidrogen per formar heli, després heli per formar carboni, després per formar neó, després per formar... Fins que arribes al ferro. Quan arribes al ferro, per més que fusionis, ja no obtens energia. Al revés, en perds. Per tant, el ferro és el punt perfecte. I si vens de la fissió, si vens de trencar àtoms, també et trobaràs en el ferro. Obtindràs energia trencant plutoni, trencant urani, trencant plom, però a la que arribis al ferro, ja si trenques el ferro, no obtens energia, sinó que en gastes. Per tant, el ferro és la perfecció absoluta, el més estable de tots. Fusió per l'esquerra, fissió per la dreta, es troben en el ferro.
Per tant, si algun dia aconseguíssim fer aquesta fusió que ens permetria generar, entenc que electricitat de manera il·limitada...
Il·limitada no, però comparat amb la que ara tenim, sí.
Això voldria dir que hauríem d'anar de començar amb hidrogen i arribar fins al ferro?
No hi arribarem mai, no caldrà, perquè primera que és molt complicat i cada cop la reacció és menys eficient. Cada cop és més complicada. Pensa que la fusió de l'hidrogen, n'havíem parlat alguna vegada a les estrelles, amb 10 milions de graus, 10-12 milions de graus, pots fusionar hidrogen. Per fusionar silici, per donar ferro, que és l'última reacció que dona ferro, necessites milers de milions de graus. No ens caldrà. Només farem la de l'hidrogen per anar a l'heli. En aquesta en tenim ja de sobre.
Per tant,
no caldrà més.
L'única cosa que farem serà baixar un graó de la taula periòdica.
I amb això ja obtindrem una energia increïble.
I això ho veurem?
Sí. Jo penso que estem... A veure, a nivell industrial encara ens queda, estem en període de proves, però jo penso que són unes poques desenes d'anys a què puguem domar-la. Una altra cosa serà poder fer centrals grans, poder fer que això ens jubili totes les centrals nuclears de fissió que tenim o altres tipus de combustibles, d'energies que ja faria temps que hauríem d'haver jubilat.
I això seria una font d'electricitat barata?
Clar,
després ja ens la cobrarien el preu que volguessin, eh?
Sí, no entrem en aquest tema, que podem tenir problemes. Sí, la qüestió és que actualment la fusió, que l'estem provant al laboratori, té un problema. Llavors, que és un problema greu, que consumeix més energia la màquina que utilitzem per fer-la que l'energia que obtenim de la fusió. Per tant, de rentable, no gaire. Però això és perquè encara no en sabem. Això és perquè encara estem començant i no ho aconseguim. A més, les fusions ens duren segons. No aconseguim que durin més de segons. Això és el que estem millorant i poc a poc van durant més i poc a poc perdem menys energia, però arribarà un moment en que la fusió s'ha d'anar.
Passarem a l'altre costat.
Exacte.
Tornem al ferro. És realment un element essencial, no només per viure nosaltres, sinó per la pròpia vida.
Sí, tots els elements vius que coneixem, tots els organismes vius, ja sigui un bacteri o un arbre, tots tenen ferro dins del seu cos. Per exemple, nosaltres el tenim, com dèiem abans, a l'hemoglobina, el que li dona aquesta propietat, el color i la propietat a la sang, és aquest bocí de supernova que et deia que tenim. Els vegetals, que no tenen hemoglobina, no tenen sang, utilitzen el ferro per fabricar la clorofila, element bàsic en què poden fer la fotosíntesi i fer que aquest planeta sigui habitable, carregant-lo d'oxigen. Doncs, tot i que el ferro no forma part de la clorofila, sí que participa a les reaccions químiques que fabriquen la clorofila. El ferro és imprescindible per la vida.
I Joan Anton, per acabar i molt breument, com sempre, a consumir amb moderació, també el ferro?
Sí, perquè és tòxic, és el que dèiem a la pista. I mira, el ferro sense combinar és supertòxic. En un adult, 1,5 grams de ferro pur són molt tòxics i si te'n menges 3,6 et mors.
Doncs no ho provarem. Joan Anton Català, gràcies i fins aviat.
Gràcies, Joan.
Fem una petita pausa i ara tornem.